La consagració de la primavera. 100 anys d'un escàndol.
4 espais per recordar l'estrena del ballet que va canviar el pas d'un segle. La consagració de la primavera, d'Igor Stravinsky.
Un programa de Catalunya Música fet per Pilar Sobirà i Carmina Malagarriga.
Avui parlem de la coreografia i els ballarins de l'estrena del ballet amb Agustí Ros i Pere Casas.
La consagració de la primavera. 100 anys d'un escàndol. Ara, a Catalunya Música.
Un dilluns més i per tercera setmana consecutiva ens acostem a vosaltres per parlar abastament del ballet La consagració de la primavera, aquest ballet centenari. Ara recordem amb un somriure l'escàndol que va suposar la seva presentació al públic parisenc el 29 de maig del 1913 al Teatre dels Camps Elisis de París. Al capítol d'avui ens animem a entrar en escena. Parlarem de coreografies i de ballarins, els altres protagonistes del ballet, a més de l'autor musical, Igor Stravinsky, esclar. En el cas de La consagració, però, haurem d'introduir un altre grandíssim protagonista, l'empresari Sergei Diaghilev, l'ànima que va fer que els ingredients d'aquella matèria primera de tanta qualitat tinguessin un resultat culinari esplèndid. Per parlar de l'escena, de la coreografia i dels ballarins, tenim el plaer de conversar avui amb Agustí Ros, professor del Conservatori Superior de Dansa de l'Institut del Teatre, i amb Pere Casas, compositor i professor del Conservatori Professional de Música de Terrassa. Benvinguts tots dos i moltes gràcies per pujar a aquest entarimat particular.
Gràcies. Molt bé.
Moltes gràcies.
Per començar, m'agradaria fer una citació que és del crític i l'escriptor francès Claude-Henri Buffard, que deia en un dels seus escrits: «Cada coreògraf porta una consagració dintre seu». Què en penseu? Què volen dir aquestes paraules exactament?
Home, doncs, el repte que representa coreografiar la consagració és un repte important per un coreògraf. I, per tant, aquest repte suposa, evidentment, pujar el llistó de les capacitats del coreògraf. La força que té la música i la complexitat que va crear Stravinsky depassa en escreix el que estan acostumats els coreògrafs a treballar amb la música. Per tant, això és sempre el repte que es posa un mateix a l'hora d'adquirir cotes més altes.
Es parla sovint de la consagració com aquest eix, aquest canvi de concepte. Tu diries que la consagració realment és l'inici, o amb la consagració es marca l'inici del que serà el concepte de dansa moderna?
Sí, totalment. La dansa moderna que va fer Nijinsky és paral·lela o al voltant de personatges que també van iniciar el que se'n diu la dansa moderna. Parlo de la Isadora Duncan, o parlo de gent que va treballar també als Estats Units una mica més tard, com Ted Chaun o Ruth Saint-Denis, i que són vies que d'alguna manera busquen noves fórmules. La de Nijinsky és absolutament important perquè trenca amb una manera de fresejar el moviment que havia instaurat Marius Petipas, i trenca amb una manera de concebre el cos del ballarí, trenca la iconografia del ballet típic, la trenca totalment, amaga el cos en lloc d'ensenyar-lo, i fa tota una sèrie de distribucions especials que no tenen cap referent al llarg de la història del ball.
Doncs la música del Llac dels Cignes, un ballet emblemàtic de Tchaikovsky, ens porta a aquest passat recent, de fet, perquè tampoc hi ha tants anys de diferència si tenim en compte el recorregut de la història de la música, però sí el passat en el món del ballet. Món del ballet que era ben diferent a França, que a Rússia, que a Itàlia, que a Alemanya. Podríem, si us sembla, situar una mica el context del gènere del ballet al segle XIX. Comencem per Rússia, per exemple?
En el segle XIX, les grans produccions que es van produir en aquesta època es van produir justament en els teatres imperials de Sant Petersburg i creats aquestes produccions creades per un coreògraf extraordinari que va ser Marius Petipa. La majoria, moltes d'aquestes coreografies, evidentment, van ser recolzades per la música fantàstica de Tchaikovsky. Això ja, bueno, això és part de la història, això ho coneixem perfectament, no? Però, clar, el segle XIX no es tanca només amb la gran aportació de Marius Petipa, sinó que hi ha uns creuaments per dintre d'Europa que fan que hi hagin molts altres produccions de ballet en altres punts d'Europa. Però allà on, evidentment, havia nascut el ballet, que havia sigut a França, hi ha una certa decadència. I aquesta decadència fa que el ballet vagi, es produeixi en totes les seves gales, per dir-ho d'alguna manera, a llocs com Itàlia o a llocs com Dinamarca. I això es pot resumir amb alguns personatges molt concrets d'això. A Dinamarca, amb August Bournonville, a Itàlia amb Enrico Cecchetti. Però, evidentment, aquesta gent no està bé a casa seva i després fan els seus viatges perquè han de marxar, perquè no estan... I tot això es va creuant i acaba sent una cosa com una mica internacional. Tant el ballet del segle XIX és un ballet internacional. La concepció del ballet és una concepció internacional europea, evidentment, per tant, és de que en diuen, no?, la dansa occidental.
La màquina del tren és a Rússia, perquè a Alemanya, per exemple, no hi ha creacions...
No. Alemanya és un lloc que queda aparcat, no hi ha una producció potent.